polítiques i econòmiques que afecten també directament als ciutadans. I sobre aquestes últimes, per exemple, aquest matí molts usuaris del transport públic ja es troben que el preu dels bitllets ja ha pujat. Anem a l'estació de Sants, Albert Montilla, bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Sí, aquí soc davant d'una màquina de venda automàtica i ja no es mostren els abonaments gratuïts per a viatgers freqüents i també s'han retirat les bonificacions. Nosaltres hem parlat amb viatgers habituals i ens ha sorprès que molts d'ells desconeixien que avui mateix ja retiraven aquests descomptes. Sentim-ho.
Doncs ni idea, la veritat, ho he escoltat a la ràdio, bàsicament, ara a vosaltres mateixos.
Jo necessitava a partir de mañana viajar a Puigcerdà durante 2 meses e intenté comprar por internet el billete y ya no se podía. Y bueno, lo que he hecho hoy a primera hora es venirme y veo que no funciona. Así que nada, una lástima.
Crec que no és molt positiu perquè, clar, això és un ajut molt important per la gent, sobretot per la gent que va a treballar, que té això ja previst de no tindre aquestes despeses i, clar, es trobaran que es tenen que gastar més diners.
Aquestes són les primeres conseqüències, les altres són també conseqüències polítiques. Tania Tàpia, Madrid, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Perquè aquí PSOE i Junts s'acusen mútuament d'aquest bloqueig, però el cas és que tots dos eviten encara trencar del tot.
Sí, hi ha matisos importants. Per exemple, des de la Moncloa, des que es va perdre aquesta votació, apunten clarament cap al Partit Popular i, en canvi, no diuen ni les sigles de Junts. Diuen que ha estat el Partit Popular amb altres formacions. Això és per intentar mantenir els ponts, però és veritat que fora de micro es mostren des de la Moncloa molestos amb els de Puigdemont perquè creuen que ha estat un vot de càstig polític, perquè no entenen quines mesures no els agraden. Recordem que Junts els ha traslladat, per exemple, que si porten per separat pensions i transports, els ho votaran. Per tant, no acaben d'entendre, i és una pregunta que traslladen, què és exactament el que no agrada de les mesures tècniques. Per la seva banda, Junts tomba el decret, però, com dèiem, es té la mà. Per tant, el que passa és una ruptura, però a mitges, perquè queden dies, almenys 15, perquè es convoqui la mesa del Congrés, i allà veurem què passa, si es tramita o no la qüestió de confiança, si s'avança o no en el traspàs de les competències en immigració. Per tant, s'estensa la corda, però encara no es trenca el tot.
Molts interrogants sobre Junts. Una llàstima que no ens hagi pogut atendre a aquesta hora per respondre a les preguntes que també es fan molts ciutadans. En tot cas, ens acompanyes de l'estudi aquí a Madrid el diputat d'Esquerra Republicana al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
No sé si tens sensacions antigues, perquè tu havies sigut durant molts anys també tertulià i tornar ara aquí enmig d'una tertúlia, suposo que hi ha aquests micròfons.
Sí, aquests
són micròfons. Són sensacions estranyes, entenc.
Agradables, perquè de fet encara que el temps a Madrid sembla que cada dia és molt llarg i un dia sembla un segle, de fet jo només soc diputat des de fa un any i mig.
És veritat, sí.
Per tant, els micros aquests els tinc molt presents.
Com està? Com ho porta?
Ho porto bé, perquè de la mateixa manera que als molt futboleros els hi agrada fins i tot quan juguen malament, jo sóc molt politiquero i m'agrada fins i tot quan la política és aquesta, que és una política millorable. Personalment, és apassionant. Des d'un punt de vista cívic, hauríem de millorar molt, generalment, el que fem, en la política, tots.
Perquè vostè com interpreta el que va passar ahir al Congrés?
Bé, el que som davant d'un triomf de l'antipolítica. Ho dic així clarament. Un triomf de l'antipolítica en el que un partit, Junts, ha confós la influència amb l'agitació. És molt important tenir influència a Madrid. Nosaltres en tenim també i intentem exercir-la. Jo crec que ells, per algunes coses que segurament només poden explicar ells, Junts, han convertit això en la sobreactuació, la propaganda diària i l'esglai constant. És a dir, a cada ple preparen un número que els acaba convertint en el centre del teatre, autorreferencial, i Ricard oblida el que és més important en política, que és l'interès general, la gent. Per què ens escull la gent? Ens escull perquè intentem, en primer cop, no empitjorar la realitat i, en segon lloc, millorar la seva vida. Bé, ahir el que va passar és exactament el contrari. Amb les votacions han convertit la vida de la gent en pitjor.
Vostès assenyalen directament, per tant, a Junts.
Sí, també crec que el PSOE hauria de millorar en el que és la cuina de la negociació. No ho nego, això. Jo crec que, a vegades, el PSOE juga massa a l'últim minut, juga massa a pensar que les coses són pilot endavant i ja veurem, i això tampoc és una bona manera d'actuar. Per tant, s'està creant la tempesta perfecta. Però hi ha una cosa que és certa. Nosaltres, tots els del bloc d'investidura, i aquí dins del bloc d'investidura hi ha Junts, ens vam comprometre a tirar endavant unes certes coses. I el que no podem fer és a cada ple teatralitzar que això s'acaba. perquè quan tu a cada ple teatralitzes que això s'acaba, els estàs facilitant és que això s'acabi.
Però el PSOE és tan triler com denuncia Junts, com denuncia Míriam Nogueras?
Això és gairebé una pregunta metafísica. Nosaltres mai hem cregut en el PSOE. És a dir, la política és sexe, no és amor. La política és un intercanvi prosaic i descarnat. Per tant, ens sorprèn que Junts hagi descobert ara això. Ens sorprèn que Junts no ens hagi escoltat. Nosaltres, que hem negociat coses importants amb el PSOE, no ens hem enganyat mai sobre la naturalesa del PSOE. Ho diré més clar. Pedro Sánchez no ha entès el problema català. Pedro Sánchez, senzillament, té un problema aritmètic, és un home tàctic i es mou en la tàctica. I la tàctica l'ha portat a intentar donar algunes realitats que fa temps que teníem a la llista d'espera. L'amnistia no és perquè de cop i volta el PSOE hagi vist una llum federal, sinó perquè ha entès que una única manera d'avançar pels seus propis interessos és l'amnistia, i això ha beneficiat tothom.
Clar, en aquest cas el PSOE fa anys que negocia amb Esquerra Republicana, amb Junts la relació és més recent. No sé si vostè, l'anàlisi que en fa d'aquests anys, és a dir, creu que la recepta funciona, si teniu uns mecanismes de control, quin és el secret, diguéssim, d'aquesta relació?
És que no hi ha secret, Ricard. Ens han votat per fer política. I fer política, com deia Max Weber, és foradar una fusta cada dia, una fusta molt dura amb un punxó molt tou. Vol dir que les coses passen amb una velocitat que no és la de quan tu vas al caixer i et donen diners. És una velocitat lenta. Això s'ha de saber, ho hem de saber explicar a la gent. Que aquest també és un problema que a vegades tenim, i m'hi poso jo, com ara nou diputat. Expliquem a la gent que les coses no són immediates. I la negociació política reclama temps. I, evidentment, a vegades el PSOE pot anar més lent o pot anar més ràpid. Però nosaltres no podem enganyar la gent. De la mateixa manera que la tramitació de l'amnistia va tenir el seu recorregut, tot té el seu recorregut. Evidentment, si em preguntes, Esquerra voldria més velocitat? Sí. Hi ha sectors del PSOE que segurament voldrien més velocitat. El que passa que, torno a la metàfora de la fusta, però ens trien per foradar aquesta fusta, no ens trien per fer un teatre en el que cada dia diem que el món s'acaba, que és el que ahir va fer Junts, simplement per posar-se el focus sobre ells mateixos. Una altra cosa és què aconseguiran amb això. La meva tesi i la d'Esquerra és molt clara. Estan exercint com a veritable cavall de Troia d'un futur govern de PP-Vox. A més, ho ha dit, en Carles Puigdemont ho ha dit. Ell vol eleccions. Qui és l'altre que vol eleccions? Núñez Feijó.
Sí, també han dit que no donaran suport a una moció de censura.
No, però han dit que volen eleccions. L'escenari d'eleccions fa coincidir la dreta catalana amb la dreta espanyola. Mm. És així.
Clar, però, per exemple, Esquerra Republicana pot donar suport a les mesures que es pugui prendre el govern espanyol a partir d'aquí per redreçar aquesta situació pel que fa a les pensions, per salvar les pensions, per exemple?
No, nosaltres...
I tornaran a donar suport.
Nosaltres ahir vam votar els decrets per responsabilitat política i perquè nosaltres no estem a favor del PSOE, estem a favor de la gent. I els decrets ahir eren decrets en favor d'una gran majoria de les classes populars de Catalunya i de tot l'Estat. Per tant, si això torna a arribar amb un decret ad hoc, el votarem. Perquè no es pot fer tàctica amb les coses del menjar, diguem-ho així, Ricard.
Anem a obrir torn d'intervenció a la tertúlia. Sílvia Coppolo.
Hola, bon dia. Aquí encantada de tornar a sentir en Francesc Marc Álvaro, que sempre ha estat molt pedagògic. A veure, això és una lectura, entenc que ell ara està en el lloc que està amb Esquerra, i d'aquesta manera ho explica, no? Diu, Esquerra mai ha cregut en el PSOE, això de la política és sexe i no és amor. Algú li diria, esclar, i vostès s'hi posen molt bé, com si diguéssim, no? Finalment, jo el que crec és que aquí el que hi ha és un bloqueig.
Entre la fusta i el...
Clar, però si tu dius això és sexe, jo m'hi poso bé, no?
Sí, sí,
diria,
no,
pam, esclar, m'hi poso
bé,
sota. En realitat m'hi poso a sota i tot. O aquest és l'efecte que fa. És qüestió de temps. Jo crec que el PSOE faci això, allò. Això seria quantitatiu. I jo me'n vaig, diríem, a la idea qualitativa. Fa un any Junts va donar suport, diríem, al PSOE en aquest mateix, diríem, escenari, no? En aquest, també, diríem... tot aquest document, que hi ha tantes coses. Però ha passat un any, i al cap d'un any li diu, escolti, vostè ha de complir amb les coses que vam pactar. Vam estar amb la lletra petita, com diem, aquesta paraula i aquella altra. En aquest moment el que tenim, diríem, és sobretot immigració, de quina manera això es pot regular i què passa també, i puc anar molt més amb altres coses, no? També amb aquest debat que ha de tenir, que s'accepta, que no, la mesa... Llavors, el PSOE aguantarà, que perquè és qui té la responsabilitat essencial de governar, qui ha de governar és el govern. Aquesta és la seva responsabilitat. I, per tant, ha de trobar la manera de fer que allò que va bé a la gent es pugui aprovar. Aguantarà que el mes de febrer les pensions baixin? Jo aposto el que sigui el que no. Que no ho aguantarà i que, per tant, el que farà és, escolti, reuneixo el Consell de Ministres, faig un decret que ja li ha dit Junts que li aprovarà. Ja li ha dit que aprovarà. Per tant, si realment el PSOE el que vol realment és aprovar allò que va bé a la gent, ja sap la manera que ho ha de fer. Ara, ho posa tot en bloc i ara veuràs com et collo, no? Allò que et deia, et posaré aquí sota perquè això és sexe. I l'altre diu, doncs mira, jo també jugo aquí, eh? Ara això ja no m'ho pots fer. I una altra cosa, estem parlant, diríem, del que ahir no es va aprovar, però ahir Esquerra va votar al costat del PP, he dit Esquerra, PP-PSOE, amb poder allargar fins als 72 anys la manera en què es regula la jubilació activa, de manera que un pot continuar treballant, ara és a partir dels 66, i cobrant una part de la pensió.
Sí, però això, Sílvia, si ens posem a mirar qui vota al costat d'aquí, Junts vota al costat de Vox, també. Vull dir
perquè
que, clar...
aquesta és la propaganda que està... Jo he sentit el Rufián, no? Diríem, acabo de sentir ara mateix el Francesc Maralvaro. Això és una qüestió de qui vota a favor de qui... O és una qüestió de, ei, que us paguem per fer política. Feu allò de la manera, no només el que, de la manera que s'ha de fer per ajudar a la gent. I ja t'ho dic, aposto a que realment el mes de febrer, i si no, diríem equivocat, les pensions no s'abaixaran, perquè fins a aquest punt ho pot aguantar el PSOE, ho pot aguantar. La gent dirà, això és cosa de Junts, que a mi em baixin les pensions? No. Si és que la gent no està tot el sant dia mirant aquests anals extrems. De qui és responsabilitat que les pensions s'apugin o s'abaixin? Del govern? De quin govern? Del govern que sigui. Per tant, fins a quan no aguantarà? Uns dies, 15 dies. Li atorgo 15 dies, a l'últim moment... Com? Saps? Jo aprovo. Ja està. Jo crec que una mica d'amor i de confiança en política també va bé, eh? No només sexe.
En política, com en el sexe, no sempre estàs orgullós de qui tens al costat de l'alta del llit, diguéssim, eh?
Però si no hi tens una mica de confiança, com que ara en pots fer res.
Francesc Marc.
A veure, en el món parlamentari et defineixes per allò que votes repetidament. Hi ha una dada estadística que suposo que coneixen els companys i companyes tertulians. Habitualment, en molts temes sensibles, Junts acaba votant amb PP i Vox. Posaré exemples. Habitatge, energia, lloguers de temporada o cupos migratoris. Per cert, com que jo he estat analista abans de diputat i conec bastant bé el món de Junts, he fet un llibre, entre d'altres, sobre Jordi Pujol, fa molts anys, un llibre...
Gran llibre.
Gràcies, Ricard. Jo em demano una cosa. Avui en dia Junts està més a prop d'aquell sentit social cristià de Jordi Pujol o de la dreta nova populista de Sílvia Orriols? Perquè, per exemple, en les votacions migratòries, afirmo categòricament que Jordi Pujol no votaria el mateix que Junts. Afirmo categòricament. Perquè conec el pensament de Jordi Pujol i, per mi, en fi, em sembla que l'actitud de Junts amb el tema migratori és absolutament trumpista. I de Sílvia Orriols no té res a veure amb la ideologia social cristiana i humanista de Jordi Pujol. Dit això, i tornant a la metàfora del sexe...
Ja que
li ha agradat tant a l'amiga Sílvia Coppola...
Home, no, és que tu ja l'has fet perquè fos titular, perquè això fa efecte que tu t'hi dediques,
jo l'he fet perquè sé que sou gent alegre i festiva.
Sí.
I si em permet, Sílvia, hi ha una cosa pitjor...
Una mica d'amor, una mica de confiança,
em deixes que t'ho digui, Sílvia?
Sí, perquè era una referència directa. Digues.
Jo crec que hi ha una cosa pitjor que et posin a sota o et posin d'una altra manera, que és que acabis... bàsicament dedicant-te a l'unanisme repetit en solitari en una cantonada.
Per favor.
I això és pitjor. En aquest moment, l'antipolítica de Junts no produeix cap qüestió política d'interès general. És una autoagitació que només pretén col·locar-se el focus cada setmana sobre ells mateixos. No va enlloc.
Em Arturo. Sembla, això de portar-ho als extrems no, i fins i tot arribar a tenir aquest llenguatge no afavoreix, diríem, la visió també de la vostra feina, ni el que realment es mereix la ciutadania. Em sembla que tampoc cal
no sabia,
arribar...
No sabia, amiga que... Sílvia, que t'erigies en no, policia no, no. del pensament.
No, quan tu parles d'unanisme, a mi doncs... i estàs dient que Junts es però, col·loca al centre
però
del
que,
teatre...
Però que exerceixes la cancel·lació en aquesta tertúlia.
Que exerceixes tu, diríem, poder utilitzar
no,
aquestes...
La llibertat d'expressió, pel que se m'acombida.
Jo també. Això és excessiu, no? I parles de Junts i posar-los al teatre i tot unanisme.
Vaig enxergar la dutxa d'aigua freda, a veure si baixa una mica.
Vinga, Arturo, sisplau, rebaixa-m'ho, vinga.
Sí. No, jo, la sensació que jo vaig tenir ahir, i crec que, a lo millor és una mica de perogrullo, però ningú no vota en contra de mesures les que està d'acord. Això ho va dir Carles Puigdemont. Va dir, jo no votaré en contra, si em planteien demà el tema del català, per exemple, o el tema de la immigració, jo no votaré en contra. Llavors, no s'acaba d'entendre per què ahir va votar en contra, perquè no són mesures que estigui d'acord Junts. Llavors, ens ha d'explicar en quines sí i en quines no. Jo crec que tu, quan vols fer un càstig, el que és molt important és que siguis molt quirúrgic en aquestes castigant, perquè, si no, el càstig és una mica per tothom i fins i tot autoinfligit. Jo tinc la sensació que avui Junts té molts problemes, per explicar-li al seu propi electorat algunes de les mesures que va tombar ahir.
Sí, el que diu Junts, perdona, Artur, per posar també una mica de context, Maiol Roger, què tal, bon dia?
Bon dia.
És que el que no poden obligar, diguéssim, és a votar un decret que té 80 mesures diferents.
Exacte, perquè ahir, a part del transport públic i l'augment de les pensions, es votaven una 80ena de mesures, és el que coneixem com decret òmnibus, quan hi ha diferents aspectes de diferents temes ajuntats en un sol decret, i el que diu Junts és, home, nosaltres no podíem votar mesures en les que no estem d'acord, només pel fet que n'hi hagi d'altres amb el que sí. Més enllà de l'argumentació general que ja hem sentit en els últims dies i ja vam sentir Carles Puigdemont de l'altre dia de amb el PSOE no s'hi pot confiar i la necessitat de fer un toc d'atenció al govern. Per això Junts, tal com va fer ahir, per cert, el Partit Popular ha plantejat que si en les properes hores el PSOE no presenta per separat l'augment de les pensions i la rebaixa del transport públic, ho presentaran ells mateixos al Congrés per votar per separat aquestes mesures que són les més polèmiques, diguem-ne, del que es va votar ahir al Congrés.
Jo això em sembla que se'n recordin de tant en tant els grups parlamentaris que tenen iniciativa legislativa, també està molt bé, no? Perquè moltes vegades sembla que o m'ho planteja el govern o no puc fer res. No, pots fer moltes coses.
També hem de dir, Arturo, que una cosa és un decret aprovat del govern, que és d'aprovació immediata, sí, i una altra cosa és una proposició de llei que si es fa per els procediments clàssics, el Francesc Marc, que està allà, em podrà corregir, però crec que són almenys 2 mesos, a no ser que es faci per lectura única.
Sí. Correcte.
Sí. Jo crec que el marc general, de totes formes, és que Junts vol fer dues coses alhora que són bastant, no sé si incompatibles, però difícils d'amargar. Una cosa que vol fer Junts és tibar de la coalició de govern cap a una posició potser antinatural, que és cap a la dreta, és a dir, vol ser el garant de les polítiques empresarials o de centre-dreta o, bueno, en fi, no donar ales a totes les demandes dels socis d'esquerres d'aquest govern. Això és una de les coses que vol fer en aquesta legislatura Junts, és explícit en això. I una altra de les coses que vol fer és avançar en la carpeta catalana en els seus propis interessos. Clar, quan es barregen les dues coses, en l'aiguabarreig aquest, moltes vegades el que sembla és que no està molt ben clar. Per què el castiga a Pedro Sánchez només en les coses en les que està en desacord per l'esquerra? És a dir, jo tinc la sensació que els decrets que han de passar o les coses que han de passar, quan coincideixen en els seus plantejaments, passen molt bé, passen soles, diguem-ne. Per tant, no és una qüestió de castigar o no a Sánchez, és que no estan d'acord en lo fonamental de les polítiques. I això, clar, avança que potser, si no fos per la qüestió procés, per dir-ho ràpid, Junts estaria còmode en un govern del PP. I això és el que moltes vegades jo crec que al mateix Junts li costa una mica d'explicar. I per acabar, una qüestió molt de compte amb l'escarafall. I això va pels dos, Jo crec que Junts corre el risc de quedar en ridícul si fa molts escarafalls per acabar una mica on estava, perquè no passi res, perquè això sigui només una qüestió de veure qui crida més, però molt de compte també amb el PSOE, perquè el PSOE té aquí la tentació de mantenir, és a dir, no, de no fer res ara, de tirar-li la culpa als altres i de dir aquestes mesures ja han caigut i ara us confiteu. I jo crec que això també és una mica, estaria una mica equivocat. Jo ahir, simplement, una de les coses que vaig al·lucinar una mica és que el Ministeri de Transports diu ja no puc mantenir la bonificació del transport, el 30% del transport del Castell de Catalunya, perquè m'han tombat un decret llei que havia d'estar convalidat pel govern, pel Congrés, perdó, i que l'ATM, digui, pues jo sí que ho puc mantenir perquè ho he aprovat en el meu consell d'administració. Vull dir, crec que es poden fer més coses que portar les bonificacions en un decret convalidable al Congrés. I dic això perquè, i no només en el tema del transport, però vull dir que moltes vegades pots fer més coses de les que fas i també fas una mena d'actuació perquè quedi clar qui està amb tu, qui no, i qui no ho fa perquè m'obliguen o perquè no em deixen fer-ho. Bueno, ja ho veuríem.
Sergi Sol i Milagros Pérez Oliva. Sergi.
És difícil que això, per a mi és difícil sorprendre'm, perquè no, el d'ahir per a mi no, crec que no, i sincerament crec que per ningú no hauria de ser una sorpresa si algú es creia l'escenari d'ahir no podia passar, perquè creia que el fet de que hi hagués mesures socials tan importants no podien caure, doncs sembla que queda clar que no és així. No? A mi em sorprèn, crec que estem fa molt temps estem amb la gesticulació majestàtica i aquí estem, i és difícil que en puguem sortir, perquè a més, sobretot quan algú ha fet d'aquesta gesticulació majestàtica, no? La seva manera de ser i de vendre's, i per tant sortir d'aquí sempre es quedarà molt, molt per sota de les expectatives que has acabat generant, no? Sobretot quan el que es tracta és la tia més llarga que ningú. Quan estem aquí, doncs, és difícil, no? Doncs estem amb aquesta mena de campionat. L'altra cosa no vol dir que concretament el govern, el Partit Socialista, no sembli tot sovint que té una incapacitat manifesta, o que dubta, o que arrossega els peus, o que té prou problemes interns com per no acabar de donar, diguem, de donar curs o d'accelerar allò que semblaria que són compromisos que s'haurien d'haver materialitzat. No? Per exemple, el cas concret de l'amnistia. Certament, hi ha un problema amb una rebel·lió, diguem, dels jutges. Hi ha uns jutges que a partir de l'hora han decidit que ells driblen la llei, que ells no volen aplicar aquella llei, que ho diuen manifestament i preventivament, abans fins i tot de conèixer el text en si mateix. No? I dius, escolti, no podríem fer alguna cosa més, perquè quan s'ataca, diguem, a àmbits familiars molt propers, sí que sembla que hi hagi una reacció molt més contundent, no? Doncs segurament sí que podríem fer alguna cosa més, no? Del que ha dit en Francesc Marc Álvaro, el mestre Francesc Marc Álvaro, dic mestre, jo li puc dir mestre perquè va ser professor meu, diguem-hi, per tant, puc dir sense que sigui massa empalagós, perquè realment ho va ser.
T'estàs fent gran, Francesc, això és una sí. Manera de dir-te,
t'estàs fent gran,
t'està dient.
S'explica molt bé, ho fa molt bé, però jo el preguntaria, escolti, vostès quan estan parlant al Congrés directament amb la gent de Junts, vostè creu, li pregunto, que hi ha algun marge, alguna opció perquè això es recondueixi, tenés? I aquí estem i ens hem de passar aquesta legislatura, va d'això, i si ve la dreta i la dreta extrema, doncs escolta'm, tant els hi fa i que el nostre senyor ens agafi confessats.
Em sembla que t'he de respondre, no? Sí. A veure, jo des d'un punt de vista històric, que és el que m'interessa, crec que hauríem de ser capaços, Junts, Esquerra, de concertar unes polítiques comunes, tenint clar que legítimament Junts té un enfocament de centre-dreta i Esquerra de centre-esquerra o d'esquerra. Per tant, en algunes coses d'interès general català jo crec que hauríem de poder concertar això. El que passa que, pel que sigui, i jo tinc la meva teoria, pel que sigui, Junts ara està en una posició purament tàctica, amb això s'assembla amb Sánchez, que jo crec, ja ho he dit abans, que és un tàctic, s'assemblen Puigdemont i Sánchez, són tàctics, i la tàctica de Junts els porta al que estan fent cada setmana. Això ja és una qüestió que ells s'han d'interrogar sobre on van, no, diguem, és una qüestió que els concerneix sobretot a ells, per bé que l'impacte és sobre el conjunt del país. La meva modesta teoria és que simplement l'escenari d'eleccions que ha reclamat públicament Carles Puigdemont és un escenari en el que suposo que els estrategues de Junts pensen que els anirà bé, perquè si arriba un govern de dretes a Espanya passarà una cosa que és històrica, que la dreta, quan governa Espanya, alimenta el catalanisme i en aquest cas alimentaria molt més aquest moviment independentista que el tenim una mica adormit. I ells pensen, i això és la meva suposició, evidentment, ells pensen que això pot beneficiar el discurs de Junts, que val a dir que és un discurs de no surrenda retòric, però a la pràctica a la pràctica és una realitat, diguem, no insurreccional. És a dir, ells estan a la Diputació, estan als ajuntaments, diguem, accepten el dia a dia com qualsevol, diguem, accepta la realitat. No estan en un marc d'insurrecció irlandesa, eh? No és aquest el marc. Per tant, el que passa que d'una manera verbal i en la seva actuació a Madrid ens han creat una realitat en la que sembla que cada dia vivim en una agonia. Però jo, tornant a la pregunta que em fa Sergi, crec que estaria bé que fossin capaços els partits independentistes de concertar una unitat en algunes polítiques concretes d'interès general, efectivament.
I no hi ha també una qüestió de pell, i et dic dues coses concretes, de pell, no?, que genera, diguem, que genera urticària, genera aquesta mena de reaccions. És dues coses molt concretes que serien, per exemple, no creus que si el tema aquest, per exemple, dels escortes a Carles Puigdemont s'hagués materialitzat, o, per exemple, que el president Illa ja, doncs, hagués mantingut una entrevista, no?, des d'un detall amb el president Puigdemont, que això no hauria suavitzat les coses una mica?
Sí, no tinc cap problema en admetre això. Jo crec que el tema dels escortes del president Puigdemont, jo crec que hauria d'estar resolt, i és una reclamació que em sembla justa per part del president Puigdemont. I, evidentment, els gestos en política són importants, i aquí també és una responsabilitat del PSOE de fer-ho. I jo crec que també ajudaria, probablement, molt, doncs, que hi haguessin aquestes visites. Jo crec que això no ens podem enganyar i ho hem de dir. De la mateixa manera que he criticat i critico Junts, no tinc cap problema en admetre quan crec que algunes coses de les que diuen, doncs, tenen raó. I en aquest cas tenen raó.
Milagros.
Bueno, jo crec que a hores d'ara crec que està molt clar que estem davant d'un episodi de que és un torçabràs, per entendre's, no? Que l'única finalitat que té és demostrar que tens la capacitat de fer ballar els demés, no? La política ha de ser previsible i irracional. I el que hem vist és que hi ha una contradicció molt gran entre el partit que ha provocat aquesta derrota, que és en aquest cas Junts, perquè el PP ja sabíem el que faria, una contradicció molt gran entre dir que si me portes els decrets un per un els aprovaré i no aprovar-los quan es porten, perquè en tot aquest debat en realitat no ens han explicat quines són aquestes coses en les que estan tan en desacord d'aquestes 80 mesures que conté el decret. No hem debatut sobre cap d'aquestes qüestions, no ens han explicat què és allò tan inacceptable que hagi de fer. I al final,
el que venen a dir és que cal complir els acords pendents.
Sí, bé, d'acord, tant, doncs aquí anem, perquè per fer complir els acords pendents doncs també tens els pressupostos, tens moltes eines per negociar. Llavors, la qüestió, per tant, quina és? La qüestió és que s'està disposat a castigar severament a la ciutadania per debilitar el govern, per colpejar l'adversari polític. I això és l'extrem de la política utilitarista i partidista, les dues coses alhora. I això és molt greu des del meu punt de vista, perquè la lògica d'aquesta operació és, d'alguna manera, posar el govern en evidència de que està en mans de Junts i que ha de complir totes aquelles coses que exigeix. Bueno, quines són les coses que justificarien aquesta decisió? Doncs no s'està parlant de coses, per exemple, el tema de la immigració s'està negociant i, a més, hi havia els pressupostos per seguir pressionant per aconseguir la immigració. No, tot el tema de la llengua a Europa s'està treballant. No depèn del govern tampoc per aquesta regla de tres. Ja tampoc haguessin hagut de fer altres votacions, diríem, no? Llavors, l'únic que queda és el càstig per el torçabràs que havia plantejat Junts de que si Pedro Sánchez no presenta una moció de confiança al Parlament, se van a enterar, que és el que ens havíem vingut a dir, diríem, no? Justifica això que al gener pugin les pensions i al febrer baixin?
Deixa'm dir una cosa, que ara sentia a la Milna i ens diu, no s'ha debatut cap qüestió. Aquí estem. És que no s'ha
debatut. No, sobre el decret.
Sobre el decret, diríem, s'ha debatut, no? Aquesta és, jo voldria explicar, no? Diríem, el que jo entenc. Això no s'ha debatut. Ho porta el govern quan des de Brussel·les li deia el mateix Puigdemont, escolti, jo ja no li negociaré res. fins que no fem aquesta reunió.
O sigui, el que ve dir Junts és que aquestes 80 mesures no han estat debatudes ni,
clar,
ni votades una a una.
Ni una, i vostè me les porta totes de cop perquè li voti com a ulls clucs, no? Jo li voti per no deixar-lo en evidència. I l'altre es tira, sí, sí, i utilitzaré que tu ara no votes per desgastar-te. Però em pregunto, el govern, PSOE, amb aquí, amb Sumar, pot fer el que vulgui, eh? Diríem, pot muntar un Consell de Ministres i ho aprova amb un decret, pim-pam. Què més pot fer Junts per aconseguir que es debati o que es compleixin...
No, per aconseguir tenir l'atenció i el centre.
Deixa'm acabar. Què més pot fer? Pot fer això, no votar-los i dir-los, ei, però estic d'acord amb que revaloritzem les pensions. Estic d'acord, diríem, presenti'm aquí un decret únicament i li voto. Presenti'm-el i li voto.
També va, tampoc va votar els lloguers, tampoc va votar... Mira, el Marc Álvaro ha fet... El Francesc Marc Álvaro
si
ha fet la llista...
No, si són 80 i 140 pàgines.
No,
sí,
la llista de totes les lleis de
que ja
progressistes
dir,
que
ja
Junts
li va dir,
ha volgut.
No, et votaré un òmnibus.
Jo crec que no podem...
No et votaré un òmnibus. Aquí
fer.
Es tira tothom.
Però jo crec que... És...
Però aquí té la responsabilitat.
Però fixeu-vos.
La responsabilitat del seu govern.
Un moment. Deixa'm... És que tinc el PP Zaragoza també esperant. Francesc Marc Álvaro, per al·lusions a tot el que s'ha dit i el deixo marxar.
Molt interessant. Jo crec que aquí hi ha un debat general que transcendeix la circumstància espanyola, que és una mica com fem política.
Clar.
Jo apel·laves, Ricard...
Amb això estem d'acord. Sí.
Apel·laves, Ricard, a la meva edat. Jo, clar, jo sóc un nen que em vaig criar veient els debats a la tele amb en Suárez, en Carrillo, en Miquel Roca... Aquesta gent, aleshores, per mi la política d'ara, tota, ella, diguem, té aquest problema. Jo sóc boomer i jo voldria fer una altra política. Però dit això, crec que també hi ha espais per fer-la. I posaré un exemple. El dilluns, el ministre Álvarez d'Exteriors ens va convocar a tots els grups parlamentaris a una trobada per explicar-nos directament, al ministeri, les línies generals de la política exterior en la nova etapa, que acabarà explicant també en el Congrés, però va tenir, diguem, la deferència. I vam anar a la majoria de grups. Jo hi vaig anar en nom d'Esquerra. Junts no hi era. A veure, no vull pressuposar res. A vegades nosaltres no podem anar a moltes cites. La feina dels grups petits, Junts tenen 7, nosaltres 7, no arribes a tot. Però vull dir que la política es fa en molts fronts. Pensar que hi ha un moment màgic en què tu, gràcies a unes reunions a Suïssa, a Waterloo, on sigui, ho desllorigaràs tot, és una mica ingenu. Sí, és important a l'alt nivell, eh?
Però no renunciar a les altres...
Exacte, nosaltres també el practiquem, l'alt nivell. Oriol Junqueras parla en què ha de parlar, etcètera, etcètera. Però el dia a dia del picar pedra, del foradar la fusta, jo, allà en aquesta reunió, amb els companys de Bildu, li van preguntar al ministre Álvarez novament per com estava la situació del català i de l'eusquera i del gallec a Europa. I érem preguntant i repreguntant i adquirint el coneixement del compromís que va tornar a fer Álvarez davant nostre. Bueno, hi has de ser. Mm. Això també és la política. Creure que la política és només el moment màgic que apareix el líder i a través, diguem, d'un moment, diguem, d'un momentum es resol tot, això no passa mai. No passarà tampoc. Mm.
Francesc Marc Álvaro és diputat d'Esquerra Republicana al Congrés. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, un plaer.
Recordem que Junts els hem ofert intervenir en aquesta hora, però que no han trobat ningú per intervenir. Si encara s'ho repensen, doncs línies obertes, ja ho saben. Podem saludar aquesta hora el diputat del PSC al Congrés dels Diputats, José Zaragoza. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
La pregunta que també ens fem ara és com queda el govern espanyol després de perdre les votacions al Congrés?
Bueno, és evident que ahir... el senyor Feijó, el senyor Abascal i el senyor Puigdemont van decidir donar-li una bufetada al govern, el que passa que ha sigut a la cara dels pensionistes, dels mileuristes i dels valencians, és a dir, que han escollit fer-li mal al govern, fer-li mal a les persones, i evidentment el govern aquest el que tindrà i el que té és la voluntat d'afrontar aquest problema, i li hem de veure com ho tornem a afrontar, tenint en compte, a més, que tot això pues, té unes conseqüències, com deia, que perjudica els ciutadans. I, entre altres coses, perjudica, per exemple, a la indústria electrointensiva de Catalunya. No sé si ho sabem, però una de les coses que havia són les subvencions a les empreses electrointensives. O una altra cosa, el govern de la Generalitat perdrà 1.910 milions d'euros. És a dir, tot són mesures que perjudiquen els catalans. I la veritat que d'aquest debat... La sensació que ens queda és que l'únic que ha sortit feliç ha sigut el senyor Abascal, el senyor Feijó, i els que han sortit perjudicats són els ciutadans de Catalunya.
Però aleshores poden governar vostès?
clar que podem governar perquè nosaltres governem en minoria. I una de les coses que sembla que no s'entén a vegades en algunes forces polítiques és que el govern governa en minoria i ha de buscar acords no amb una força política, és que només en Junts no sumem. Nosaltres hem de sumar moltes forces polítiques, hem de sumar Esquerra, hem de sumar el PNB, hem de sumar Bildu, hem de sumar Coalició Canària, hem de sumar a Podemos i a moltes forces polítiques, i això significa pues, buscar el punt que ens uneix a tots, no? I de vegades tens la sensació que hi ha gent que pensa que el poder és absolut i que va estar només amb la voluntat, no només el compromís. Nosaltres posem la voluntat de fer coses, però no tenim tots els vots disponibles per portar-los endavant, i això dificulta les negociacions. I de vegades tens la sensació que el que passa és que no han entès que aquesta normalitat també ens porta a una altra cosa també molt curiosa, no? Perquè aquest debat sempre permanent que tenim, no? Que la normalitat significa també que Junts pugui votar amb el PP, i nosaltres ho tenim molt assumit.
Clar, però és a dir, vostès diuen governar en minoria, ja sabíem el que era, però al final si vostès no tenen una estabilitat, no sé si això permet governar un país fins al 2027. És a dir, no sé si, per exemple, la confiança que vostès demanen també amb Junts ara mateix es pot arribar a teixir, si vostès veuen un escenari d'estabilitat en tot això que estem explicant.
La voluntat i la capacitat d'arribar a acords hem demostrat, hem aprovat més de 25 lleis, estem governant, estem fent inversions, estem tirant les coses endavant, hi ha unes coses que no les aconseguim i altres que sí. I llavors amb això és el que nosaltres estem treballant, i això és el que ha de fer el govern i és el que farà el govern. El govern té que analitzar les conseqüències d'aquesta votació que perjudica els ciutadans d'Espanya i els ciutadans de Catalunya, i ha de plantejar respostes a aquestes coses, que les tindrem, evidentment, però sobretot per una cosa que sembla que no oblidem. Aquesta llei que ha tombat el PP, Vox i Junts és una llei que l'únic que fa és prorrogar coses que ja estaven en marxa. No hi ha coses noves, està prorrogant coses que ja estaven en marxa, que és una de les coses que a mi em crida molt l'atenció. És a dir, perquè diu, no, us votarem a favor, però si això ja estava en marxa, per què una cosa que ja estava en marxa tenen que tombar-la, provocant tant de mal a la gent, als ciutadans? Per què han escollit aquest tema concretament? Perquè podrien, per demostrar que tenen reivindicar la seva capacitat de negociació unes forces o altres, podrien haver escollit altres temes. Han escollit aquest, que afecta als pensionistes, als minoristes, als valencians, és a dir, afecta a una gran majoria de ciutadans. Per què han volgut aquest fet mal? No podíem escollir altre tema que no tingués aquestes conseqüències sobre els ciutadans. La sensació que et dona és que de vegades la gent no és molt conscient de que això és una batalla partidista, però que hi ha ciutadans que paguen el preu d'aquestes batalles partidistes.
Clar, però si vostès estan perdent aquesta confiança, no seria millor que vostès posessin a prova si tenen o no confiança al Congrés dels Diputats?
Miri, nosaltres estem fent moltes coses que afecten la ciutat i estem veient el que passa al món, i veiem les coses que venen, veiem com la dreta quan governa les coses que fa. És a dir, tu el que has de calibrar és totes les coses que estàs fent i les que voldries fer i no pots fer-ho, no? És a dir, que sempre en la vida de la política la voluntat de fer-ho tot existeix, però no tens la capacitat de fer-ho tot. I tu, com passa, a la bàscula tindries que escollir quines són les coses positives i les negatives. I jo crec que obrir porta al PP i a Vox en aquest país ens perjudica a tots, no només en les coses que ara no hem aconseguit aprovar, sinó en totes les que aprovarien ells. Aquest és l'altre tema també que hem de tenir molt present. Si no som conscients de les conseqüències de les nostres decisions, de les conseqüències i com afecta, difícilment podem fer política. I el que nosaltres tenim molt clar, que aquest govern està fent política social, està avançant en el progrés econòmic, està creixent econòmicament, està redistribuint la riquesa que s'està generant a l'economia i està, a més, altres coses que aquí a Catalunya ens interessa molt. Ahir vam tenir la notícia de la tornada del Banc de Sabadell, és a dir, tenim la normalitat política, i torno a dir, la normalitat política té coses bones, la tornada d'empreses i el creixement econòmic de Catalunya, i té altres coses, com per exemple veure a Junts votant amb el PP i Vox.
José Zaragoza, diputat del PSC al Congrés, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Connectem ara amb el Cort Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Les rebaixes del Cort Inglés fins al 31 de gener tenen ara un 20% addicional en una gran selecció de marques de moda per dona, home i infantil, i accessoris, llançaria i sabateria. Per dona, en marques com Armani Exchange o Molly Bracken. Per home, Gunn o Poland Shark. Per nen, Gap. De sabateria, Geox o Clarks. D'accessoris, Guess, Hugo, i de llançaria, Chantel o Passionata, entre altres. N'hi ha per tots els estils. Tant se val si ets més de dur camises o jerseis, abrics o caçadores, botes, sabates o bambes. texans o pantalons de cotó, coll alt o coll rodó, colors vius o neutres. Pensa-hi, tens una gran selecció en marques de moda, accessoris, llenceria i sabateria a les rebaixes del Cort Inglés, ara amb un 20% de descompte addicional, del 20 al 31 de gener a la botiga, la web i l'app. I comença l'any amb nous propòsits i inspirat en les ponències de Gimentors a Girona. Podràs gaudir dels millors mentors com Mario Alonso Puig, Toni Nadal o Paz Padilla, entre d'altres. Dona un impuls al 2025. Compra les entrades a la web del Cort Inglés. Res més per avui. Adeu, fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio. Si la teva revolució ja no és a fora, potser és a dins. Nou Citroën C3 amb seient Citroën Advance Comfort. Maleter de 310 litres i tota la tecnologia que necessites. Des de 15.240 euros. Tria benzina, híbrid o elèctric. I descobreix-ho ja al teu concessionari. Citroën. Consulta citroen.es.
Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
Sobre el paper, tot m'està bé, però Estabanell està millor. Perquè és la companyia que t'ofereix tots els serveis connectats de la teva llar, facilitant-te la vida i l'estalvi. Llum, fibra, mòbil, plaques solars, alarmes... Truca al 900-828-494 o entra a estabanell.com. Estabanell, per un aquí millor.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer, venim amb tu. Venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A
casa. Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Són les 9:42, som al matí de Catalunya Ràdio, en tertúlia amb Sílvia Coppolo, Arturo Puente, Sergi Sol i Milagros Pérez Oliva. Li agraïm moltíssim que finalment s'ho hagin repensat. Toni Castellà, vicepresident de Junts, bon dia.
Bon dia.
Què va passar ahir al Congrés dels Diputats?
I el que va passar al Congrés dels Diputats és que vam ser coherents amb el que havíem anunciat just el divendres passat. És a dir, el divendres passat va haver una roda de premsa després de, diguem-ne, del posposar el punt d'ordre del dia de la moció de confiança que havíem plantejat al PSOE, i vàrem anunciar que si això era així, fins que això no es desencallés, congelàvem les negociacions sectorials, totes, fins que no es donés sortida a l'acord de Brussel·les, del qual recordo que fa un any es va advertir ja, un any es va advertir que això seria així. Per tant, en política, en els seus costos o no, s'estableix la coherència. I, per tant, ahir vam votar en coherència. De fet, vam anunciar que faríem això el divendres passat.
Clar, però votar en coherència vol dir votar en contra de que les pensions segueixin altes, més altes del que estaven al mes de febrer.
No. Sí, això és fer demagògia, això és fer xantatge. De fet, li diria que em sembla impresentable que el PSOE, el que ha fet el PSOE, és utilitzar les pensions i el transport, com aquell que diria, com a escut humà. I això en política és miserable. És a dir, hem dit per activa i per passiva, i ho dic en públic aquí una altra vegada, és el PSOE vol, diguem-ne, actualitzar les pensions més el transport públic, mantenir les bonificacions que hi ha, doncs que entri un decret exclusiu per aquests dos temes avui mateix i serà aprovat. Ho hem dit en públic. Problema resolt. El que no es pot fer, que és el que ha fet el PSOE, és, en un procés com el que teníem fins ara, agafar aquestes iniciatives i posar-les en un decret on hi ha 80 mesures més. I demanar-te que al marge del que va passar divendres, doncs es posi un xec en blanc. Això és fer a trileros. Per tant, no hem estat coherents, diguem-ne. No hem entrat en el fons. Vam dir, congelem les negociacions sectorials. I probablement el PSOE està acostumat a que, bueno, han dit això, però ja farem una altra cosa. Doncs no és no. Ara, demà entra en el decret per aquestes dues qüestions, i ho diem en públic. Ho estic repetint jo ara aquí a la ràdio pública. I li direm que sí. Per tant, s'ha acabat el problema respecte a aquestes dues mesures.
Sí, si demà aquestes dues mesures les volen aprovar, vostès els donaran el sí.
Sí, ho hem dit des del primer moment. De fet, se'ls va advertir en privat, eh?
Però aleshores no estan d'acord en les altres mesures.
Les altres mesures n'hi han... Són com 80 mesures.
80, sí.
N'hi han que sí i n'hi han que no. Per tant, això forma part d'una negociació normal. Han tingut un any. Quan van fer aquest decret, sabien que el tenien que anar a convalidar. Si ells, només per orgull, si ells haguessin tramitat una moció de confiança, que per altra banda, i senzillament un debat sobre la confiança del compliment dels acords, doncs haguéssim entrat a la negociació.
Però, perdoni,
van decidir que no.
Per saber-ho, quines són aquestes mesures que no els agrada?
No, és que no entraré a debatre això ara. Perquè llavors hauríem d'entrar en el debat d'una negociació normal, perquè la situació és normal i no ho és.
Però, perdoni, senyor Castellà, és normal que jo li pregunti quines són aquestes mesures per les quals vostès no han aprovat aquest paquet de mesures.
No, jo li dic quines són les mesures que tenen el sí garantit. Jo li dic les mesures que tenen el sí garantit. Aquestes tenen el sí garantit. La resta formarien part d'una negociació.
Vol dir que ara mateix no, haurien d'anar-ne a parlar una a una, que no saben la posició?
No, com qualsevol iniciativa, s'han de parlar una a una. Aquestes dues tenien des de l'inici el sí. La resta forma part de negociació.
El que m'està dient és que, com que no n'han parlat, per això no han volgut aprovar-ho.
No és que no n'hem parlat. No, no. No estic dient això. Senyor Ostrell, no estic dient això. Estic dient, com que no han desencallat en absolut res del pacte de Brussel·les des de fa un any, i per aquest motiu vam entrar a debat a la mesa una moció de confiança, que la resposta del PSOE és que no la tramitem, vam anunciar que preníem la decisió política de congelar tot tipus de negociació. Per tant,
clar, però
dos fases, dos fases. I hem anunciat. Aquests dos temes, tant pensions com els de transport, si els entren separadament en un decret demà mateix, els hi donem el sí. Segona fase, per entrar a descongelar les negociacions, el PSOE sap perfectament què és el que ha de fer. Avançar en els continguts del pacte de Brussel·les i desencallar a la mesa la moció de confiança. Ja està, ho hem dit, és clar. Es fa o no es fa?
Sí, el que se'm fa difícil...
La pilota la tenen ells sobre el taulat, no la tenim nosaltres.
El que se'm fa difícil d'entendre, senyor Castellà, és si es suspenen les negociacions sectorials, hi ha excepcions, perquè vostè m'està parlant de dues mesures en què sí que aprovarien, per tant, no suspenen les negociacions sectorials.
No, no és veritat, no. És a dir, quan tu suspens negociacions és quan tu discuteixes prèviament a que entri qualsevol iniciativa a acords espanyoles, temes diferents, i els hi pots posar esmenes o pots posar matisos. I altra cosa és que quan entra algú unilateralment com això, doncs unilateralment pots decidir un tema, pots decidir. Evidentment és parlamentarisme, diem que sí o diem que no. És a dir, si demà entra una iniciativa unilateral sobre la defensa de fer un referèndum pactat, doncs diem que sí, oi? Doncs, a partir d'aquí, si hi ha quelcom que és un sí evident, ho anunciem, però no hi ha negociació prèvia. I en aquest cas, a més, així ho ha tractat el propi PSOE, que ha entrat una iniciativa unilateralment. Doncs, d'acord, si hi ha una iniciativa unilateral, doncs nosaltres, de tot això, diem en aquests dos punts, li votarem que sí.
Per tant,
la resta, quan es descongelen les negociacions, que vol dir començar a negociar.
Per tant, no es va negociar a Brussel·les dilluns o dimarts res sobre el futur d'aquest decret òmnibus?
És que no ha hagut res. No, en absolut. És que no ha hagut cap negociació. No s'ha obert cap negociació des de divendres. Estem al mateix punt on estàvem divendres. Exactament al mateix punt. I jo entenc que puguin haver rumors i filtracions. li dic obertament, estem exactament en el mateix punt que estàvem divendres.
No hi ha hagut reunió?
No hi ha hagut cap tipus de reunió sobre el punt on estàvem divendres, no. I per això mantenim la posició. Torno a dir-li que si hi hagués hagut qualsevol abans, qualsevol desbloqueig del que sigui, probablement haguéssim explicat prèviament el nostre moviment. El que hagués estat absolutament contradictori és divendres està dient que suspens negociacions i a partir d'aquí que s'estableixi una negociació. Això, què m'estaríem preguntant ara? És que ara m'estarien dient, escolti, vostès divendres diuen una cosa i dimarts en fan una altra? No, divendres en diem una cosa i dimarts fem exactament el que vam dir divendres. I potser algú es pensava que era un farol, o potser algú es pensava... No és així, i ho hem dit, i fa un any que ho portem dient. Hi ha maneres, i cadascú tindrà la responsabilitat de la seva manera de negociar. Però nosaltres, fa un any, quan es va fer el pacte de Brussel·les, vam dir que al cap d'un any faríem balanç. Si aquest balanç era zero, com és en aquests moments, si no és suficient, establiríem una moció de confiança. És que fa un any que el PSOE sap que això passaria.
Per tant, si no hi ha qüestió de confiança, traspàs integral d'immigració i reunió Sánchez-Puigdemont, això que vam veure ahir s'anirà repetint.
No, i més i tot, evidentment, és a dir, llavors vol dir que es constatarà que s'ha trencat absolutament i que no té cap recorregut el que vam pactar en aquell moment. Recordi que el pacte de Brussel·les, des del meu punt de vista, és un pacte diferent al que s'havia fet mai històricament. És un pacte històric que podrien comparar en els pactes en el seu moment de la Moncloa o fins i tot en el nou estatut al seu moment, quan es va intentar un tracte diferent a Catalunya. És la primera vegada a la història, no és l'Estat, és evidentment el govern d'un estat, però que es reconeix que el conflicte que tenim no és un conflicte parlamentari, és un conflicte que deriva del 1714. I, per tant, el conflicte de sobirania des del 1714 ha de ser resolt. I a partir d'aquí desgrana diferents iniciatives. Això no es pot tractar com si fos qualsevol moció. I, per tant, com que no es podia tractar, vam donar tot un any de recorregut. I estem on estem, per tant, el PSOE haurà de prendre la decisió. No nosaltres. No ens mourem ni un mil·límetre amb això.
Per tant, si la relació no es recondueix, la solució són eleccions anticipades, encara que les enquestes assenyalin que guanyarien Partit Popular i Vox?
Si el PSOE té la responsabilitat de no complir, evidentment, perds la confiança, i si perds la confiança és de convocar eleccions en democràcia. No hem vingut a salvar Espanya, Hem vingut a defensar Catalunya. Per tant, la pilota la té el PSOE. I serà responsable el PSOE. És responsable qui incompleix un acord, sempre, en política. Quan dos parts signen un acord, vol dir que estan disposats a complir-lo. Si una part no compleix res d'aquell acord, serà el responsable, amb totes les conseqüències que hagin derivades. Per tant, estic convençut que el PSOE no voldrà aquest escenari per responsabilitat.
Queda clar. Toni Castellà, gràcies per les explicacions. Vicepresident de Junts, una abraçada, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Arriben els Fiat Pro Days, amb ofertes úniques en tota la gamma Fiat Professional. A partir de 16.850 euros més IVA, si es finança amb Stellantis Financial Services tan sols fins a final de mes. Vine i descobreix la nova generació Pro en diàsel, gasolina i elèctric. Condicions a fiatprofessional.com. Inspired by the future.
A Eugene tenim més de 25 anys d'experiència en reproducció assistida, però sobretot en reproducció acompanyada. Convertir-se en mare és un viatge i sentir-te acompanyada marca la diferència. Demana cita al 900 510 520 o a eugin.cat. Eugin, junts en el teu viatge per ser mare.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La carta viatgera, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat, sempre igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines, ferro i zinc, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Per fi! És Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi, són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalvia amb les mandarines?
A només 1,79 al quilo. Un 25% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
Si competeixes per guanyar, ser segon no és una opció.
No hi ha segon.
Si hi ha res en joc, si vols ser únic...
No hi ha segon.
Nou Cupra Terramar per 37.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears si finances amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a America's Cup.
Jo crec en un déu salvatge. És qui ha regnat sempre, sense rival, des de l'origen dels temps.
Un déu salvatge. L'èxit internacional de Jasmine Arrezà arriba al Teatre Goya. Una mirada àcida sobre la societat contemporània i la condició humana, dirigida per Pere Arquillué i protagonitzada per Pere Arquillué, Laura Conejero, Ivan Benet i Laura Aubert. A partir de l'1 de febrer al Teatre Goya. Compra les entrades a teatregoya.cat o a promentrada.com.
Ens trasbalsen i ens fascinen a parts iguals. En cada història que obrim, partim d'una única certesa. La veritat no prescriu mai. Crims. Arriba l'hora de la veritat.
Dilluns estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sent l'emoció del Disney Music Festival a Disneyland París del 19 d'abril al 7 de setembre. Reserva ara durant la setmana màgica del Con Viatges i submergeix-te en la màgia de la música. Preu de referència 127 euros per persona i nit al Disney Hotel Cheyenne. Entrades incloses, subjecte a disponibilitat. Consulta les condicions. Vine a Disneyland París amb el Con Viatges volant a Iberia. El Con Viatges, sabem de viatgers.
Crims a Catalunya Ràdio.
Habían acorralado a mis compañeros al final del súper y el que parecía que llevaba la voz cantante fue el que subió arriba, se llevó el dinero.
Juny del 2000, tres individus s'han colat al supermercat Consum del carrer Roger de Flor de Barcelona. Van fortament armats.
Nos han obligado a mí y a mi novia a bajar del vehículo a punta de pistola y nos ha dado tiempo a salir corriendo entre medio de las olas.
La situació és molt confusa.
Va disparar, el que passa que se li va encasquillar la pistola. Si no, el xicot textualment em va dir, és que si no, a hores d'ara estaria sec.
Un atracament de pel·lícula. Aquest divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Sílvia Coppolo, Arturo Puente, Milagros Pérez Oliva i Sergi Sol. Sergi.
Sí, celebro que hagi entrat l'amic Toni Castellà a explicar la seva... No, només dos matesos d'alguna cosa que ha dit el Toni Castellà, que ara ens mirava amb l'Arturo Puente i deia, ostres, això no és ben bé així. Quan Toni Castellà diu que és la primera vegada que reconeix el conflicte polític, això no és veritat. Mira, ara mateix ens mirava amb l'Arturo, busca la Viquipèdia i diu allò, el pacte del sí, es diu, es refereix a l'acord entre el Partit Socialista i Esquerra signat el 2 de gener de 2020, que va permetre la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern d'Espanya a canvi de la creació d'una mesa de diàleg i de negociació entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya per a la resolució del conflicte polític a Catalunya. Per tant, fa molt temps que hi ha intents. Sí, sí.
És l'acord de Pedro
Sánchez. Sí, sí, per tant, fa molt de temps, diguem, que hi ha intents i que hi ha aquest reconeixement explícit. També és normal, entre part del joc, doncs, que algú vulgui magnificar, no?, o enaltir un pacte concret, que a més és una cosa molt respectable, però això no és ben bé així. I finalment, i després hi ha una altra qüestió que em plantejo, diu, si realment Junts volia votar només dues coses, que eren pensions i transport, hi havia una alternativa, que és votar la validació del decret que seguiria en vigor i tot seguit demanar i votar la tramitació del decret llei pel procediment d'urgència i poder presentar esmenes, les que vulguin, de supressió, per exemple, l'impost de les energètiques. O sigui, solucions per no arribar fins aquí i manifestar el teu desacord n'hi havia. Ara, com que ens ha explicat doncs, el portaveu de Junts, que, bueno, que no hi ha problema i que les presentin i que votaran a favor de, concretament del tema de les pensions, entre altres, doncs, bueno, tant de bo sigui així, tant de bo doncs, ho veiem ràpid. I deixa'm, perquè si no em passaria, que tinc una petita referència amb el PP Zaragoza, que no he tingut temps de valorar el que deia. Home, hi ha una cosa de Zaragoza que m'agradaria que fos d'una altra manera i és així. I, en canvi, no és com m'agradaria o com ens agradaria, diguem, a molts ciutadans d'aquest país, no? Quan veiem, constatem constantment que el Partit Socialista es mou per una necessitat aritmètica i no per conviccions. A mi m'agradaria un Partit Socialista que realment això de l'Espanya plural s'ho creiés. Mm. S'ho creiés i ho hagués implementat al llarg dels anys, de fet, al llarg de les dècades. I no és així, no? No només és el i després no només el tema d'arrossegar els peus, el que a vegades ho sembla, amb el tema del català o amb el tema de l'amnistia, per bé que no només depèn del Partit Socialista, certament, però també en el tema molt concret del finançament. No? Que hi hagués una pedagogia valent del Partit Socialista de poder dir al conjunt d'Espanya no és veritat quan s'acusa els catalans de determinades coses, en conjunt, no? quan es projecta aquesta imatge. Si algú ha fet una aportació solidària durant els darrers 40 anys al conjunt de l'Estat, ha estat Catalunya. Ha estat constantment Catalunya, un any i un altre. I el tema del finançament, mira, ahir estava llegint precisament un llibre que és sobre la història del que va ser el primer conseller de Sanitat de la República, segon conseller de Sanitat de la República, el d'Encàs, després va ser conseller de Governació, i explica que quan l'any 32 s'aprova el pressupost, concretament de Sanitat, diu que el govern de la República aprova 32 milions. En aquell moment Catalunya aportava el 25%. Vol saber quants diners, i aleshores, perquè això ve de lluny, quants diners, aleshores, aquell Partit Socialista que manava, va